Volantín, Nou Agrocope Castelló, que avui anem a començar en l'agenda perquè ens espera després tot un repàs de l'actualitat molt especial i diferent en un, el gran protagonista en aquest cas, en l'Agrocope Castelló. Destaquem, per exemple, el canvi de data de la Fira de Sant Pere d'Albocàsser. Ho ha demanat l'Associació de Cavallistes, passar al 2 o 3 de juliol en lloc del cap de setmana del 25 i 26 de juny. Tot això perquè n'hi ha un acte, una celebració a l'Ermita de Sant Pau aquest cap de setmana primigeni de la fira. Destaquem també que el pròxim dimecres, de 6 a 8 de la vesprada, al Saló d'Actes de la Caixa Rural de Betxí, tenim jornada sobre les plagues, els cítrics i el maneig en producció integrada. Cau a càrrec de Sergi López, investigador de l'Institut Agroforestal Mediterrani. També tenim, per a la setmana del 28 al 31 de març, nou curs que organitza la Regidoria d'Atenció Ecològica de l'Ajuntament de Castelló junt als serveis de producció ecològica, innovació i transferència de tecnologia de la Conselleria d'Agricultura. Concretament, un curs formatiu per ajudar al sector agrari a millorar el seu rendiment. La primera sessió serà el dilluns 28 en dues sessions, concretament. La primera abordarà el model alimentari agroecològic i el comerç just local com a element diferenciador de la producció agroecològica i la segona els canals curs de comercialització. El dimarts 19, la primera part tractarà de la compra pública com una oportunitat per al sector i la segona sobre els mercats de venda directa. El dimecres 30, hi haurà un taller sobre comercialització, la valorització del nostre producte i com arribar al consumit i se tancarà el dijous amb un taller participatiu. I també tenim, per a, del 29 al 31 de març, o sigui, per acabar el mes, un curs de poda de cítrics a la Vall d'Uixó. I ara sí, entrem a l'actualitat, que és molta. Temps d'Agrocope Castelló, temps d'una setmana que arriba marcadíssima per l'actualitat. Crec que ha sigut la setmana on el sector primari més importància ha tingut des de qüestions com manifestacions, reunions, sol·licituds, tant així com a Europa, com a Madrid. Molts punts de vista, molts punts informatius i n'hi ha tantes qüestions que comentar que quasi toca millor fer-lo en una de les organitzacions agràries més importants en aquest cas de la nostra província de la Comunitat Valenciana com és la Unió de Llauradors i Ramaders. Secretari General de la Unió, Carles Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com diem, jo no sé com tindreu el cap, si un poquet el teniu ordenat, perquè com diem, des de els últims dies són moltes les coses que han passat i molta l'actualitat que està en el sector primari que fa que estigueu, se pot dir, en el candelero de tota la política, la informació, etc.
Sí, la veritat és que són moments delicats, no?, per als sectors i estan atreixant moments difícils i en moments difícils pues, tens que donar resposta a moltes coses, resposta en el carrer i resposta a fer pues, propostes concretes per a intentar anar donant solucions al dia a dia dels nostres llauradors i ramaders. Per tant, n'hi ha que ser molt pacient i n'hi ha que estar molt centrat i treballar molt i fer molt d'esforç conforme fem des de la Unió de Llauradors i Ramaders per a portar este dia a dia, no?, que la realment pues, se fa costa munt, però bueno, nosaltres crec que som un sector que ha creat resiliència i estem treballant continuant per a intentar donar solucions.
El primer focus on s'ha centrat sobretot la qüestió agrària ha arribat el tema de l'abastiment de qüestions de matèries primeres. Estava la crisi per l'arribada de l'oli de girassol des de Ucraïna, però també s'estava patint ese problema d'abastiment, per exemple, en el cost del gasoil i d'altres energies per al sector, que ja feia que en moltes qüestions, inclús en la ramaderia, ja estava la situació en poques guanyances, poques beneficis, inclús ja s'estava pensant de que estaven ara mateix treballant a pèrdues, no sé, Sina?
Sí, la veritat és, per a fer un xicotet anàlisi, perquè la gent no ho tinga molt fàcilment, la situació actual és que tenim un augment de cost desmesurat, des de la llum, els fertilitzants més del 30%, el gasoil més del 40%, els pensos per a la ramaderia més del 30%, i els preus en origen continuen sent baixos. I després el consumidor està pagant més per la cistella de la compra. Pues això al final indica que aquest preu, aquest augment que està pagant el consumidor no se veu repercutit en el preu en origen per als nostres productors i que, per tant, la llei de la cadena agroalimentària que tant s'ha parlat els dos últims mesos estem veient que continua sense funcionar. Jo crec que això és el resum clar de la realitat que estem patint els llauradors i ramaders valencians. I després, pues, esta desgraciada guerra entre Rússia i Ucrània, que ha generat molta incertidumbre, està generant moltíssima especulació en els preus de les matèries primes que ens venien des d'aquests països, sobretot en el cereal, que era un proveïdor molt important per a la ramaderia nostra Ucrània, i en el tema dels fertilitzants per Rússia, que aportava matèries primes per a fer fertilitzants, i per això el fertilitzant també ha pujat moltíssim el preu, i són coses molt bàsiques per al dia a dia, igual agrari que ramaderia, sobretot en la ramaderia, que és que necessita alimentar els animals tots els dies.
Justament has comentat una de les qüestions, com és aquest problema en la nova llei de la cadena alimentària, que és ha sigut un dels punts també, i una de les qüestions on més força heu fet i esteu fent en concentracions, com per exemple la que vau viure ahir a Madrid.
Sí, ahir a Madrid vam estar una vegada més davant del Ministeri, pues, intentant, sobretot aquesta part més professional de llauradors i ramaders, pues, intentar demanar un valor d'oxigen a l'administració que reaccioni ràpidament amb menys en aquestes exempcions fiscals o en préstecs que puguen fer a zero interès per a el sector, per a que durant 5 o 6 mesos, almenys que aquesta incertidumbre que s'ha generat i aquesta especulació, puguem suportar-la, perquè és que ara estem produint pràcticament tots els sectors a pèrdues, i això els sectors no poden aguantar-ho molt més, perquè ja veníem aquesta tendència negativa, i ara sí que estem contra les cordes, per tant necessitem una ràpida resposta per l'administració i després ja pues, canvis més a llarg plaç, no? Com aquestes polítiques agràries comuns que vinguin clarament destinades a recursos als professionals, aquells que realment viuen i depèn la seva vida de la seva explotació, i després pues, l'altre punt i l'altre pilar important per nosaltres és que se negocien acords internacionals en països tercers més ordenats, o sigui que si així no són deficitaris produint un producte que existís que en les traves arancelàries per a ordenar un poc aquest mercat europeu i que no hi ha tanta pressió d'agricultures que venen així, i al final en reciprocitat, no, que els estàndards que n'hi ha de producció europeus tinguem que complir-los qualsevol país que vulgui vindre a vendre al bloc europeu. És un poquet aquest repàs més general de lo que ahir vam demanar, però necessitem aquest valor d'oxigen, sobretot ara en aquests moments, per a poder suportar aquesta crisi, no?
I parlant justament del Ministeri, avui ha sigut notícia, o va ser notícia aquests dies, perquè avui ha sigut ja en el BOE, aquest decret llei de les ajudes al sector agrari front a la sequera, justament arriben quan està passant una borrasca durant tota la setmana. No sé si això parla bé o malament, que parla un poquet malament, de la velocitat un poquet en la política, però bueno, al final tota ajuda és ben rebuda, no?
Sí, tota ajuda és ben rebuda. Ahir sí que ha hagut una reacció en el tema de la taula de la sequera, i van haver aquestes bonificacions del 20% a l'IRPF, però necessitem algo més, necessitem aquesta línia i sobretot aquestes línies que ja se van establir, ajudes directes que se van establir en plena pandèmia del Covid, almenys mentre no se normalitzi, no? Tota aquesta pujada desmesurada del cost de producció és un poquet el que considerem que ara tindria que obrir, no? Aquest paquet d'ajudes el Ministeri junt amb les comunitats autònomes. Jo crec que el nostre futur un poquet els pròxims mesos passa per ahí.
Tot això és el quasi se podria dir lo dependent de Madrid, però és que com diem, l'actualitat, per exemple, també es porta a Europa i es portarà concretament estos dos pròxims dies, perquè n'hi ha aquesta reunió del Comitè Permanent de Plantes, Animals, Aliments i Pinsos en la secció sanitat vegetal de la Comissió Europea, on de nou entra en debat el tractament del fred, i ja heu demanat al govern espanyol que se fique sobre la taula el tema de les mandarines.
Sí, efectivament, ahir havíem aconseguit donar un primer pas en l'aplicació del fred a les taronges, però nosaltres entenem que la plaga de quarantena, que és la falsa polilla, que és la que se tractarà, afecta tots els cítrics. Clarament, la falsa polilla no fa distincions entre cítrics. Igual pot atacar una taronja que una mandarina, i per tant, sobretot nosaltres en la província de Castelló, que som productors de mandarines i clementines, necessitem imperiosament que el tractament en fred s'establisca també per a tots els cítrics i, per supost, a les mandarines, perquè la falsa polilla pot vindre en qualsevol contingent de mandarines i necessitem tindre el 100% de seguretat de sanitat vegetal per a que no ens apareguin noves plagues en la nostra agricultura, perquè al final això és un augment de cost que tenim que suportar molt elevat. I al final necessitem pues, que des de la comissió s'actuï d'una forma que s'unifiquen aquests criteris d'aplicació del tractament en fred per a tots els països tercers i de forma transversal, que qualsevol país que tinga cítrics i que tinga la detectada la plaga de falsa polilla, tinga que fer de forma obligatòria el tractament. En fet, això és l'objectiu, no entenem per què només té que ser les taronges sinó les mandarines, i jo crec que a la llarga ho aconseguirem, i per això hem volgut anticipar-nos i en este pròxim comitè pues, que se valore també la possibilitat de que el tractament de fred siga per a tots els cítrics, conforme fem nosaltres per enviar a un país tercer, que tractem en fred qualsevol cítric. Per tant, això és la línia de treball a seguir, i pense que ho hem d'aconseguir perquè és molt important, perquè cada vegada, per exemple, Sud-àfrica, que és un dels països que més deteccions de falsa polilla està tenint en mandarines, pues cada vegada està plantant més varietats tardies de mandarines que se solapen en el nostre inici de campanya, i cada vegada estan sent capaços de ficar més cítrics en el mercat europeu, per tant, el risc és major.
I seguint en temes de la Comissió Europea, en aquest cas toca també mirar cap a un país on s'han produït en aquests últims dies pues, paralitzacions d'entrada d'aquesta fruita de fruites d'aquest país, que és Turquia. I és que és una altra de les qüestions, no? Un major control de les fruites que arriben del país otomà, perquè també estan generant molts problemes hacia el Camp Valencià.
Sí, el tema de Turquia és un tema escandalós. Nosaltres estem seguint tots els mesos les dades oficials de la pròpia comissió a través del seu sistema de detecció frontera de pesticides no autoritzats en el bloc europeu o que estan per al límit màxim de residu. O sigui, és el propi sistema europeu el que ens diu que Turquia té disparades les detencions en frontera. Ja vam aconseguir, en la primera vegada que ho vam denunciar, que passaren del 5 i el 10% de lots controlats en frontera al 20%, però ara que li controlen el 20% de lots, Turquia no ha fet res per millorar, sinó que continua en elevadíssim número de deteccions. Això vol dir que no ens donen garanties de fer enviaments de cítrics o de qualsevol hortalissa al bloc europeu en els estàndards que reclama la Unió Europea. Per tant, ja hem sol·licitat de forma oficial al Ministeri i a la Direcció General de Sanitat i Consum Europea de que suspenguen les importacions de Turquia mentre no se faci una auditoria que demostre i aclarisca que Turquia té capacitat de fer-ho molt millor de lo que està fent per a poder enviar al bloc europeu. És un escàndalo que al final el consumidor europeu pugui tindre productes en els lineals que no complisquen els estàndards europeus, perquè si en el 20% dels lots controlats ja estem veient que n'hi ha una barbaritat de detencions, i sobretot, per exemple, el clorpirifos, que és molt perillós per a la salut humana, que estan en haver de ser detencions, imagina't els lots que poden entrar sense haver sigut analitzats, perquè només s'ha analitzat el 20% dels lots provenients de Turquia. Clar, això és un risc que no podem estar parats, i és una denúncia molt contundent per als productors, però també de cara als consumidors.
Doncs denúncies que també arriben a Europa, des de la Unió hi haurà dos, com ja hem dit, que també hi reivindicacions a Madrid, i on sí que n'hi ha hagut ja en contra en clau política, ha sigut, això sí, en el món, en l'espai més local, a Castelló, aquest passat dilluns, vosaltres en l'agenda Basaja vos vau reunir en el president de Diputació, José Martí, com va anar l'encontre i què vau treure d'aquest encontre, les organitzacions agràries?
La veritat és que les dues organitzacions agràries presents pues, vam estar satisfets, no?, que una administració pública mostre voluntat, sense nosaltres haver-ho demanat, de convocar una reunió, almenys per escoltar quines propostes i quines peticions estem fent a altres administracions que tenen més competència que ells. Per tant, això és positiu, que una administració de proximitat amb la Diputació doni aquest pas, i que al final pues, se convertisca un poc en altaveu i en apoyo, conforme ells han dit, de traslladar aquestes propostes nostres a altres administracions per a intentar fer pressió i recolzar de forma institucional i social al sector agrari valencià, no? Jo crec que en aquest cas n'hi ha que agrair-li, no? La Diputació que ha tingut ixa idea, no? I intentar pues, traslladar aquesta proximitat. No? Jo ho veig així clarament, i n'hi haurà que seguir treballant, no? Ens van comprometre junt amb ells de que anem a intentar treballar algunes propostes concretes, per exemple, ara que s'està produint la revisió de l'acord de Sud-àfrica, pues, també traslladar les propostes perquè ells políticament puguin anar treballant-les i que no només siga la reclamació o les propostes del sector agrari, sinó que les institucions valencianes també estiguin al costat nostre.
Com diem, tot això ha corregut en els últims 7 dies, o va passar en els pròxims dies. Sector agrari, avui, esta setmana, en més força que mai, i acabem, perquè tot això ha sigut, com diem, això, però és que el diumenge el sector agrari, algú pujarà a la Magdalena, però el bloc important, bona neu a Madrid, de l'última gran mobilització del món rural.
Pues sí, la veritat és que entre Magdalena i Falles no és un moment òptim per als valencians, però bueno, els valencians en este cas també estarem a Madrid i n'hi ha que estar pues, defensant sempre que puguem als sectors agraris i ramaders. Ha vingut a Xina, pues, n'hi haurà que fer l'esforç i estar allí i Xina separar. Al final estem veient que ja vam fer el passat 25 de febrer a València, hem fet estant el 15, ara farem el 20, o sigui que estem en constant mobilització i intentant visualitzar el malestar que n'hi ha dins dels sectors agraris i ganaders i un poc en el món rural per a que les administracions al final se fiquen les piles i facin unes polítiques més dirigides al model nostre, no? Deixar el model més professional, de xicotets, de mitjans agricultors, sinó sempre facin polítiques que favorisquen el mateix de sempre, no? Aixes grans empreses o grans oligopolis alimentaris. Jo crec que l'objectiu va un poc per ahí.
Doncs com ja hem vist, molta actualitat que l'han pogut comentar en el secretari general de Unió i Oradors, en Carles Peris, a qui li donem les gràcies per haver donat un més llum en tota l'actualitat, que ha sigut molta, dins del sector primari, tant de la ramaderia com de l'agricultura com de la pesca. I ara esperem que la pròxima vegada que contactem sigui també en més bones notícies per al sector. Carles, moltes gràcies per atendre l'Agrocope una vegada més i això, seguim en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.